Tu diràs.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Per fi és dilluns 2 d'octubre del 2023. Comencem la setmana amb un ambient molt suau, fins i tot amb temperatures per sobre dels 20-21 graus al sud. Hi ha núvols a les comarques de Tarragona i també algunes boires. Tot i això, avui tornarà a ser un dia de sol amb calor al migdia. Ara parlem d'algun dels temes d'aquest dilluns, però aquest matí, sens dubte, el món a RAC1, José Manuel Villarejo i Artur Mas, cara a cara. Serà a partir de les 9, aproximadament, en una trobada inèdita entre qui va ser comissari al capdavant de l'Operació Catalunya i una de les principals víctimes dels seus muntatges policials. Una conversa en què Villarejo fa alguna revelació fins ara absolutament desconegudes, com la que ell ja avançava a RAC1, que Juan Ignacio Zoido va ser, segons ell, qui va ordenar les càrregues de l'1 d'octubre als col·legis. Aquesta és només una de les moltes novetats que porta a Villarejo en aquesta conversa cara a cara amb el president Artur Mas, que podreu sentir sencera a partir de les 9 del matí. Cap a les 10 ho comentarem a la tertúlia, com tots els dilluns, Mònica Terribas, Màrius Carol, Miquel Samper, Josep Martí i Teresa Cunillera, i amb Mònica Hernández trepitjant l'ull de poll. Això mentre continuem pendents de Múrcia, l'últim balanç de morts en l'incendi al complex de discoteques és de 13 persones i 5 desaparegudes, a més d'una vintena ferides lleus per inhalació de fum. La policia ja alerta que les tasques per identificar els cadàvers seran molt lentes. Aquí, mentrestant, a Catalunya, els Mossos d'Esquadra investiguen els aldarulls que hi va haver a la matinada de dissabte a diumenge a Molins de Rei, al Baix Llobregat. Un grup de joves va provocar greus destrosses al carrer, va cremar contenidors i va saquejar comerços d'una manera no només intolerable, sinó com si no passés res. Avui en parlarem amb l'alcalde de Molins, Xavier Paz, al món RAC1. Tot plegat l'endemà dels actes de reivindicació de l'1 d'octubre de fa 6 anys, el president aragonès pressiona el PSOE perquè se vingui a parlar del referèndum. El president Carles Puigdemont demana que s'aprofiti el moment polític i, de la seva banda, Òmnium defensa l'amnistia entre xiulets, mentre que l'ANC s'inclina per declarar la independència quan s'aprovi l'amnistia. Aquesta nit, mentrestant, el Tu diràs de RAC1, ara ha aparegut Carles Vilarrubí, que l'1 d'octubre del 2017 era el vicepresident del Barça, i ha criticat que els jugadors decidissin jugar aquell partit contra la Unió Deportiva Les Palmes contra la voluntat de la Junta Directiva, i ha criticat que el vestidor tingués tant poder durant el mandat de Josep Maria Bartomeu. Avui, per cert, que comença la ronda de partits del rei per proposar un candidat a la investidura. Segons llegim el periòdico, el PSOE i Sumar ja reparteixen els ministeris, la coalició de Yolanda Díaz en perdria un respecte al que té ara Unides Podem, i tot apunta que seria el d'Igualtat, fins ara a mans d'Irene Montero. El d'habitatge cauria en mans, com ja va avançar fa unes setmanes el món RAC1, Ada Colau. Els esports, avui acaba la 8a jornada de Lliga. D'aquesta nit tenim amb aquests resultats Atlètic de Madrid 3, Cádiz 2 i Betis 3, València 0. El Real Madrid és líder amb 21 punts, el Barça és segon amb 20 i el Girona tercer amb 19. En parlarem a la tertúlia amb Joan Jopallàs, amb Santi Segurola i amb Miguel Rico. I avui amb el Ramon Bartolí al diàleg, com sempre, arribarem al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop tu a la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Hola, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Adrià?
Sí, que aquest matí, a partir de les 9, el món a RAC1 emetrem un cara a cara inèdit històric entre José Manuel Villarejo i Artur Mas. Són dos dels grans protagonistes de la guerra bruta contra l'independentisme. Villarejo, cervell de l'Operació Catalunya, i l'expresident Mas, una de les víctimes de les clavegueres de l'Estat. Una conversa en què l'expresident arrenca revelacions inèdites a l'excomissari de la policia espanyola, com per exemple, qui va ordenar realment les càrregues policials contra els votants l'1 d'octubre d'ara fa 6 anys. En aquesta conversa, Villarejo admet que va ser l'aleshores ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido.
El que manejaba entonces la policía era el que entonces era el director del DAO, Tino Villabona. Había sido el comisario general de Seguridad Ciudadana. Era un hombre muy dado a reprender las manifestaciones, tal.
Por tanto, la orden de cargar a la policía la da
el ministro, sin duda.
Villarejo també explica com es veia el referèndum des de la Moncloa i, segons diu, tant ell com el CNI sabien on eren les urnes amagades. A més, el cara a cara també deixa alguns moments de tensió, com aquest, en què l'expresident es posa literalment a la pell de l'entrevistador.
¿Ustedes eran conscientes en el año 2012 que estaban incurriendo en actos delictivos?
Los que estaban empezando a plantear la posibilidad de incurrir en actos delictivos eran ustedes.
¿Convocar unas elecciones de acuerdo con el ordenamiento legal es un acto delictivo?
Si me permite...
Lo único que hice.
Antes de eso... Había una serie de actuaciones que ya se habían detectado.
¿Como cuáles?
Por ejemplo,
manifestación.
Com dèiem, la conversa sencera es podrà escoltar a partir de les 9 del matí i també la podreu veure al web i les xarxes socials de RAC1.
Efectivament. Sí. I he de dir que Artur Mas està esplèndid. Com ho digui, perquè no anava amb la voluntat ni de... És a dir, no anava a... atacar i a... No, va anar a fer de preguntar des del punt de vista que ell tenia arguments molt sòlids com per poder plantejar-se un cara a cara amb aquest senyor, amb el comissari Villarejo. Doncs, escoltem, a partir de les 9 del matí, i que tot plegat dura entre la primera part, la segona i la tercera, no són tres parts, són una hora aproximadament, i després farem la tertúlia habitual, a mi en què els hi ha semblat, a Mònica Terribas, Màrius Carol, Teresa Cunillera, Miquel Samper i Josep Martí, amb Mònica Hernández trepitjant l'ull de poll. I dia de dol avui a Múrcia per l'incendi d'ahir a un complex de discoteques que ha deixat almenys 13 morts.
Sí, els bombers també busquen 5 persones que estan desaparegudes entre la runa, per tant la xifra encara podria créixer més. És el foc més mortífer dels últims 30 anys a l'estat espanyol. De fet, la gran majoria de cadàvers no s'han pogut identificar i s'haurà de recórrer a les proves d'ADN. Les flames van començar cap a les 6 del matí i una de les hipòtesis és que hi podria haver hagut un error en un focus d'il·luminació, però de moment no hi ha res clar. El foc es va propagar de manera molt ràpida a través dels conductes de l'aire condicionat i, de fet, els bombers continuen vigilant perquè l'estructura es podria acabar d'esfondrar, segons el cap de la unitat Pasqual Rabadán.
La discoteca está completamente, ya te digo, vigas en los suelos, carbonizada, está todo quemado, todo, vamos, irrecuperable.
De les tres discoteques del complex, n'hi ha dues que han quedat totalment destruïdes. Més enllà de les víctimes, hi ha també una vintena de persones més que van quedar ferides lleus, la majoria per inhalació de fum.
Aquestes coses passen a la vida. Quan aquestes catàstrofes s'acosten cap a la infantesa, les coses, quan s'acosten més cap a la infantesa, més dolor semblen i més empatia tens. És a dir, quan passen coses en criatures molt petites, l'empatia es multiplica per 1.000. Quan són menys petites, per 800. I clar, estem parlant d'adolescents, estem parlant de gent jove que sortia a passar-s'ho bé una nit i que es troba amb això. Ahir va haver-hi algun diari que era, bueno, és que no recordo quin era, no ho vull fer, que era El Mundo, però que publicava un àudio d'un pare que li treia l'àudio de la filla gravada amb un mòbil abans. Bueno, jo crec que això és extralimitar-se amb tot. Per mi és una opinió molt personal i potser equivocada. Però és que no em vull imaginar el dolor, perquè en un lloc on precisament la idea és una, que el resultat en sigui un altre. Quina és la idea principal d'una discoteca? Passar-s'ho bé. Que el resultat sigui tot el contrari, doncs és terrible. Bueno, què més tenim?
Doncs que l'Ajuntament de Molins de Rei, el Baix Llobregat i també els comerciants del municipi demanen a la Generalitat que es posin en marxa mesures per garantir la seguretat durant les festes majors. Això després que ahir a la matinada un grup de joves provoqués greus destrosses al carrer. Van cremar contenidors, saquejar botigues de mòbils i trencar vidres d'un concessionari de cotxes. En declaracions a RAC1, l'alcalde de Molins, Xavi Paz, ho considera un problema de país.
Hi ha hagut un dispositiu de seguretat molt important, hi ha hagut una coordinació molt important entre Mossos d'Esquadra i policia local, però és evident que és un tema que supera l'àmbit de Molins de Rei, és un tema de país que crec que entre tots hem d'afrontar conjuntament.
Tot i la batalla campal, cap persona va resultar ferida i els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i fins ara no han fet cap detenció.
Mònica Usart, tu que ets de Molins de Rei...
I ens vam quedar molt sorpresos. Jo no ho vaig viure perquè estava dormint, però sí que al matí quan vam rebre totes aquelles imatges ens va sorprendre molt perquè, clar, jo he viscut totes les festes majors de Molins i, sobretot de jove, sortia totes les nits i mai havia tingut cap sensació d'inseguretat. A més, és una festa molt de poble, no?, de la gent d'allà, i llavors normalment tens respecte pel teu poble i no fas aquestes coses, no? Llavors em va sorprendre molt quan vaig veure aquelles imatges perquè no ho relacionava gens amb Molins, saps? No em lliga que Molins de Rei estigués passant una cosa tan bèstia.
Vaig veure alguns vídeos intolerables.
Totalment.
Però intolerables. Vull dir, tot és intolerable, eh? Però és que un saquejament davant de la gent, Sí, perquè més davant de la visió general, la gent no podia fer res. Què pot fer la gent? Quines armes porten? És que clar, és que no estem parlant de... Em sorprèn, bueno, de moment encara els Mossos dius que no han...
No
han detingut ningú encara, i ha passat 48 hores. També és veritat que ara van encaputxats, es parla que no era gent del poble, sinó que venia de fora dels voltants. Bueno, no ho sé, avui ho parlem amb l'alcalde aquest matí aquí al Món Arracú, per veure si ens aclareix alguna cosa d'aquests fets, que és el que diu ell, eh? Ell diu una cosa, diu que és un tema global. O sigui, atenció al que diu, eh? O sigui, no diu, no, bueno, és que és un tema localitzat... No, és un tema global. I per tant, si ho deixem podrir... bueno, doncs pues hi haurà gent que se n'aprofitarà d'aquesta. El populisme sap que és aprofitar-se segons quines coses, però perquè no se n'aprofitin s'han de fer ben fetes les coses, i no tolerar que això es vagi repetint no només aquí, sinó en altres llocs de Catalunya. Tot plegat ahir 1 d'octubre, el dia en què l'independentisme va tornar a sortir al carrer per reivindicar el referèndum, 6 anys després.
Sí, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, insistia que no n'hi ha prou amb una amnistia que posi el comptador a zero, i exigia al PSOE que obri també el meló del referèndum. Unes paraules que contrasten amb les de Carles Puigdemont, que va evitar parlar directament d'autodeterminació i es va limitar a dir que cal aprofitar el moment polític actual.
L'amnistia, per si sola, no resol el conflicte. L'autodeterminació... El referèndum es situa al centre de la resolució del conflicte.
Hem de fer aquelles feines que ens queden pendents, sense perdre els nostres punts cardinals. Avui les coses han començat a canviar. No prou, ni de bon tros, però sí en la bona direcció.
Puigdemont parlava telemàticament a l'acte que ahir al vespre va plegar unes 4.500 persones a Plaça Catalunya, i més enllà dels representants polítics també van ser protagonistes les entitats independentistes, que en el seu discurs van tornar a evidenciar les diferències estratègiques del moviment. Des d'Òmnium va reivindicar entre xiulets l'amnistia, mentre que l'ANC demanava tirar pel dret i declarar la independència o convocar eleccions.
I mentrestant, a Pedrol, una altra de les imatges d'aquell 1 d'octubre del 2017 va ser el partit del Barça a porta tancada contra les Palmes, en contra l'opinió del club. Doncs bé, qui va ser vicepresident del Barça institucional, Carles Vilarrubí, ha criticat que els jugadors del Barça tinguessin tant poder durant el mandat de Bartomeu.
Sí, segons Vilarrubí, el vestidor va decidir jugar el polèmic partit a porta tancada contra les Palmes en contra del que havia acordat per unanimitat la junta directiva. Són declaracions d'aquesta nit, el tu diràs, de RAC1.
Precisament el missatge meu al president abans de baixar va ser aquest. El que es decideix a la llotja no pot canviar el vestidor. Jo em costa imaginar altres clubs o altres presidents del Barça que prenguin una decisió a la llotja i la canviïn al vestidor.
Vilarrubí va explicar que, malgrat les amenaces de Javier Tebas de sancionar el Barça amb 6 punts si es negava a jugar, l'antic director de comunicació, Toni Ruiz, ja havia redactat un comunicat amb la decisió de plantar-se. Però tot va canviar quan Josep Maria Bartomeu i l'aleshores president esportiu, vicepresident esportiu Jordi Mestre, van baixar al vestidor a comunicar la decisió. En allà, Bartomeu va canviar d'opinió i és per això que Vilarrubí va decidir dimitir.
És el 6:12 minuts. Això va passar, i recordo aquell 1 d'octubre, Carles Vilarrubí va venir al matí al Món RAC1 a veure'ns. No va aparèixer, això ho puc explicar ara perquè ha passat ja molt de temps i crec que alguna altra l'he explicat. Va venir aquí a l'estudi a preguntar, bueno, escolta'm, jo això no es pot jugar, això és intolerable, el partit no es pot jugar. Ell venia convençut i ens ho va explicar, bueno, ens va explicar, estava aquí a peu dret a les 12 del migdia, i em va preguntar si creia que els jugadors, va preguntar aquí si els jugadors que... Com dic, no ho sé, dic, clar, jo crec que Messi això no li va parir. Clar, aquí va haver-hi alguns, això també ho puc dir perquè ho sé, aquí va haver-hi jugadors que s'hi van fotre de cul. Messi s'hi va fotre de cul. Jordi Alba s'hi va fotre de cul. O sigui, Ramai havia que recordi de no jugar al partit, hi havia Sergi Roberto, hi havia Gerard Piqué. Recordo que Gerard Piqué va sortir plorant després del partit, plorant perquè havien pagat a la gent i tal, no oblidem això. Però és veritat que haver-hi una part dura del vestidor... Uns que per silencis, Iniesta, per exemple, i uns altres que per negació. Messi, perquè jo crec que Messi era més per tema esportiu, que volia jugar, i Alba per un tema polític. Crec que Alba, sí, és que aquí adorem jugadors que també pensen, poc, alguns poc, però pensen i diuen, bueno, jo amb aquests no m'hi faig, amb aquests altres sí. L'error va ser per part de Bartomeu i de Mestre de dir, pues, escolta, em manen aquests, no? I quan vol dir això, que s'ho diu Vilarrubí, aquí manen la junta directiva. Això no passaria amb altres clubs ni amb altres presidents. Això ho ha dit Carles Morera Ruiz fa uns moments. Per cert, mentrestant, l'aniversari de l'1 d'octubre l'han marcat per l'investidura de Pedro Sánchez i, tot i que el pacte encara no està tancat, el PSOE i Sumar ja comencen a dibuixar el que seran les línies mestres del seu hipotètic govern.
Sí, avui el rei comença la ronda de contactes amb els partits i, si no hi ha cap sorpresa, l'encàrrec recaurà sobre Pedro Sánchez. Per això, segons llegim avui al periòdico, la coalició encapçalada per Yolanda Díaz perdria un ministeri respecte als que té avui dia Unides Podem, i és probable que sigui el d'Igualtat. Irene Montero no repetirà com a ministra i el PSOE vol tornar a recuperar la cartera després de la polèmica amb la llei del només sí és sí. Tot i això, Sumar mantindria tant els ministeris de Treball, amb la mateixa Díaz al capdavant, com el de Drets Socials. Els altres dos ministeris que preveu tenir són el d'Habitatge, que podria liderar Ada Colau, com explicàvem aquí també al Món, i el de Sanitat.
Per cert, que tenim més coses, segons el diari El País, un any després dels polèmics crits sexistes, els alumnes del Col·legi Major Elías Aluja, a Madrid, no han rebut cap curs sobre igualtat de gènere.
Sí, era un dels càstigs que se'ls va imposar arran d'aquell vídeo en què se'ls sentia cantar des de les finestres amb insults a les noies del Col·legi Major Femení que hi havia al davant.
¡Puta!
¡Venga!
¡La vista vuestra madriguera!
La direcció també va decidir expulsar el noi que portava la veu cantant, però segons el diari només el van fer fora de manera temporal, no per sempre, com havia dit l'escola. L'únic que s'ha fet en tot aquest temps és reprovar l'actitud d'aquests nois. En els propers mesos està previst ara sí fer una xerrada sobre igualtat, tot i que els joves aquest curs ja no són al centre, han deixat el centre aquest curs anterior. A més, aquesta formació s'ha encarregat a dos professors de la Universitat Francisco de Vitoria vinculada a la congregació religiosa dels Legionaris de Crist.
Com? Que la formació als alumnes els ha fet una...
La farà.
Ah, dos professors, clar, no vol dir que siguin dos professors, sí, que estiguin vinculats a la congregació religiosa, però l'escola, doncs són professors, sí que correcte, són dels Legionaris de Crist. Bueno. I creix la detecció de malalties de transmissió sexual a Catalunya.
Sí, segons La Vanguardia, els diagnòstics de gonorrea van augmentar un 52% entre el 2021 i el 2022, i també han augmentat els casos de clamídia i de sífilis. Tot i que la majoria d'aquestes infeccions afecten homes que tenen sexe amb altres homes, també han començat a estendre's entre els homes heterosexuals i, sobretot, entre les dones que fins ara no solien contagiar-se. A Catalunya és on més malalties de transmissió sexual es detecten a tot l'estat espanyol, tot i que la tendència va en augment tant a Espanya com al conjunt d'Europa. Segons els experts, aquest increment es deu a la falta d'ús de preservatiu i al nombre més alt de relacions esporàdiques.
Me'n recordo, fot molts anys. Va dir molt merder. Us recordareu, els menys joves de l'Aldea, us en recordareu que va haver-hi una campanya del Ministeri de... Sanitat, de Salut, que es deia Pontelo Poncelo. Bueno, va portar un merder aquella campanya perquè dèiem, bueno, clar, evidentment, en aquella època, posar-te pues, aquest anunci, bueno, però pues, estaria malament recuperar-lo. No estaria gens malament recuperar-lo. I si les competències estan traspassades a Catalunya, no estaria malament que la conselleria fes ràpidament, tenint en compte aquest augment de... I que ho fes, escolta'm, ho fes... Entenedor, no cal que ens fem grans campanyes. Grans campanyes no cal, aquelles campanyes que dius, ui, que xula... No, campanyes que digui, hosti, el preservatiu, utilitza el preservatiu... perquè és que, efectivament, amb algunes coses Catalunya lidera. Malauradament, també és amb el tema de el que seria malalties de transmissió sexual. I pel que fa a la resta dels esports, tenim alguna cosa més?
Sí, que l'Atlètic de Madrid ha acabat guanyant 3-2 al Cádiz, tot i començar perdent 0-2 contra els andalusos, el Metropolitano. Ara els de Simeone són quarts a 3 punts al Girona, que acabarà la 8a jornada tercer, després de perdre el dissabte 0-3 contra el Real Madrid. Per cert, ahir Porto va tranquil·litzar tothom escrivint a Twitter que estava bé després de l'entrada criminal que li va clavar Nacho al final del partit. Tot fa pensar que només té un cop fort, malgrat que la Serge apunta que podria tenir una lesió al gluti, i també la Serge deia que Florentino Pérez va trucar personalment Porto per demanar-li disculpes.
L'entrada és intolerable. L'entrada és... o sigui, vaig fotre un vodka. Bueno, o sigui, durant tot el partit no em vaig fotre cap. Allà vaig dir, on vas? On vas? On vas, animal? On vas? Bueno. Tenim alguna cosa més?
Sí, que ahir també es va jugar a Betis 3, València 0, a la Alavés 0, Osasuna 2 i Almeria 3, Granada 3. El colombià de l'Almeria, Luis Suárez, va fer un hat-trick en només 5 minuts, però després es va trencar el peroné de la cama esquerra i s'estarà entre 3 i 6 mesos de baixa. El líder és el Real Madrid amb 21 punts, un més que el Barça, que divendres va guanyar 1-0 al Sevilla amb gol en pròpia porteria de Sergio Ramos, i té 2 punts més al Real Madrid que al Girona.
I reportem, com sempre, avui més tard, cap a les 11, Pallàs, Rico i Segurola. Què més tenim?
Que a segona, avui l'Espanyol tanca la 8a jornada rebent el Racing de Ferrol a les 9 de la nit en directe a RAC+1. Qui el vulgui veure per la tele, el partit el fan per la Liga TV Hypermotion. Això el dia que Alexia Putellas, Irene Paredes i la portera del Real Madrid, Missa Rodríguez, declararan com a testimonis pel cas Luis Rubiales. Tant Alexia com Paredes van jugar per ser uns minuts ahir en la victòria 1-2 del Barça al camp de l'Sporting de Huelva, mentre que el Llevant Les Planes també va guanyar 2-1 a casa contra l'Atlètic de Bilbao. El Barça de bàsquet va perdre de 7 a la pista del Real Madrid en la tercera jornada de Lliga. De moment el Barça és incapaç de jugar de tu a tu contra els blancs, tot i les baixes d'Edi Tavares i de Gavi Dec. I pel que fa a la resta dels catalans, el Baxi Manresa va guanyar de 4 a la pista del Breogán. A la pròrroga, el Joventut va guanyar de 14 al Gran Canària i el Bàsquet Girona es va imposar d'11 al Granada. Atenció, perquè els de Salvacamps continuen co-líders de la categoria amb 3 victòries en 3 partits, només empatats amb el Madrid i l'UCA Múrcia. I encara en últim punt de golf, Europa guanya la Ryder Cup després d'imposar-se de 5 punts als Estats Units, l'equip europeu que ha recuperat el títol que va perdre fa 2 anys.
6:20. Què?
Comencem el dia amb suavitat avui després d'un diumenge de rècord. Ahir es van batre rècords de temperatures màximes per un mes d'octubre, entre els 30 i els 35 graus a molts punts de les comarques de Ponent, Catalunya Central i Pirineu. Per exemple, en el cas de Lleida es va arribar als 34,1, que és la temperatura més alta en un mes d'octubre dels últims 84 anys, des que hi ha dades. A la Bonaigua, per exemple, es van superar els 20 graus, que és una temperatura que no és habitual ni a l'estiu. A la Seu d'Urgell, 33, a Viella, 31, a Bagà, dia més calorós en un mes d'octubre amb 30,4 graus, vull dir, van ser temperatures molt, molt altes, i aquesta nit s'han mantingut altes, especialment a les comarques del sud, on no han baixat dels 20 graus, i ara mateix tenim 21 graus a Falset, n'hi ha 20 a Tarragona, entre els 19 i els 22 a Barcelona, 17 a Lleida i 14 a Girona. Per tant, hem tingut una nit tropical, sobretot al sud del país, unes temperatures extremadament altes, que avui es mantindran altes, però no tant com ahir, baixen un parell de graus al centre del dia, però tot i això farà calor. Ara mateix hi ha núvols a les comarques del sud, algunes boires a l'interior, però en general avui tindrem un dia de sol. Demà baixa la temperatura sobretot al Pirineu, dimecres a les comarques interiors, però torna a pujar a finals de setmana i es mantindrà a finals de setmana, dijous, divendres i cap de setmana, força semblant a la que tindrem avui. Per tant, de moment sembla que la tardor no vol arribar. I de pluja, només dimecres a la tarda, al voltant del Ripollès, Garrotxa, Cerdanya i nord d'Osona, però la resta de setmana, com a molt, alguns núvols i sense aigua.
I després què?
Després què vols dir? La setmana que ve?
Sí.
Ostres, queda molt lluny.
Ah, Martí Oliveres va dir que plouria a partir del dia 15. No, clar, aviam si ens arrisquem una mica més.
Mira, et diria que a partir del dia 11-12 pot canviar la tendència.
No fotis el del pont.
Ah, sí. Vaja, bueno, però ara és més important que plogui, no? Però no, de moment no. I sí que pinta que baixarien les temperatures, però encara no ho podem assegurar.
No passa res, per això és la jefa. Perquè les bones notícies la porta el Martí Oliveres i les dolentes les porta ella.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diàleg. Hola, Bertoli, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Com estem?
Molt bé, i tu?
Bé, bé, malgrat aquestes notícies meteorològiques que no ens agraden, perquè aquesta calor...
Jo saps que aquí estic...
Jo ahir vaig estar fent feina al jardí i, bueno, per casa, trastejant, però ho vaig haver de fer al matí i després...
Jo vaig fer trastejant al jardí.
Trastejant, sí.
No, trastejant està bé, jardí, o sigui...
Sí.
Ja. Eh? No, res, res. Digues, què? Perdona.
I clar, al migdia no ho podies fer, perquè feia tanta calor que almenys les ombres són més llargues. Però em vaig posar protector solar i tot, eh?
Home.
Perquè, escolta, sí, així està la vida últimament. Que els arbres i tot això està bé, aguanta bé. Amb aquestes tempestes que va fer, bueno, tempestes i pluges que va fer mig setembre, aguanta bé, però clar, fa falta reserva d'aigua, que és els rius, les mines, tot. I ja està, fins aquí el meu apunt.
Vinga, va, endavant, anem amb el tall, perquè mira que és tard, avui.
Ja?
Sí, noi.
Doncs hem de recordar el tall guanyador del mes de setembre. Ja tenim un primer tall que anirà a la final d'aquesta temporada. I és l'inici de la transmissió del partit d'Espanya-Suècia del Mundial Femení de Futbol a Carrusel Deportivo de la SER.
Desplegando buen fútbol ante Suiza y ante Países Bajos. Nunca habíamos ganado al equipo neerlandés. Nunca habíamos ganado al equipo neerlandés.
Que fort, eh? És que ja tenim, és a dir, un mes de la temporada fet. si ho penses.
Només?
Bueno, només. No, no està malament, però si encara és estiu, eh, Mònica?
Sí. De fet, comencem la setmana 5 de temporada. Mireu, començarem amb aquest cara a cara entre Villarejo i Artur Mas, el president Artur Mas, que estarà molt bé a partir de les 9 aquí al món a RAC1, cara a cara. Per tant, què millor que això avui? Clar, oh, esclar. Aquests dos són, bueno, un era líder de Take That, però l'altre és dels grans de la història de la música. Aquesta cançó de Gary Barlow i de Elton John es diu així, Face to Face, cara a cara.
Amb aquest face-to-face de Gary Barlow i Elton John hem arribat a les 6:26.
El món a RAC1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui pràcticament totes les portades obren amb la imatge de l'incendi d'un complex de discoteques a Múrcia que ha deixat almenys ja 13 morts.
La Vanguardia diu tragèdia a Múrcia per l'incendi en una zona de lleure nocturn, acompanyat d'una foto de familiars plorant. Destaca que la discoteca s'hi celebrava un aniversari. El periòdico parla d'infern a la discoteca, amb una foto dels bombers traient una de les víctimes. I l'Ara titula Nit tràgica a Múrcia i afegeix que els bombers no descarten trobar més cossos entre la runa.
Uns titulars que a Madrid van en la mateixa línia.
El País titula l'incendi de tres discoteques a Múrcia deixa 13 morts, diu que hi ha diverses persones que continuen desaparegudes i que encara no es coneixen les causes del foc. El Mundo diu el foc devora 13 vides a la discoteca Fonda, ho qualifica de tragèdia i diu que hi ha més 5 desapareguts. L'ABC obre amb un matinada infernal i remarca que els 13 morts es van quedar atrapats a més de 1.000 graus i La Razón titula amb una cita d'un dels supervivents, diu que la gent cridava i plorava i hi havia molt de foc.
A 8:15 ampliarem aquest repàs als diaris a la lectura de la premsa en diagonal. Una pausa i de seguida tornem.
El 7 i 8 d'octubre torna la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts. Dos dies plens de balls de bruixes i gegants, d'espectacles, d'un mercat de productes esotèrics, de tallers i conferències i d'un munt d'activitats plenes de màgia i misteri per a tota la família. El 7 i 8 d'octubre celebra el cap de setmana més màgic de l'any a Sant Joan les Fonts.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident. Perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Llum a preu de cost, pagar el mateix per l'energia que fas servir durant tot el dia, consumir l'energia quan és més barata, Si arribem a tot Catalunya, és perquè vegis la llum en la teva factura elèctrica. Descobreix quina de les nostres tarifes t'interessa més. Perquè com que és una energia 100% verda, al planeta li interessen totes. Bassols, l'energia compromesa.
Tot comença a dins, des del benestar a les ganes de fer plans i, per descomptat, les digestions. Activia ajuda a la teva salut digestiva. I, a més, és boníssim. Amb fibra, fruita i exclusius probiòtics naturals. Gaudeix ajudant la teva salut digestiva amb Activia i et sentiràs bé. Activia funciona.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que avui a partir de les 9, José Manuel Villarejo i Artur Mas es veuran les cares al món a RAC1.
Villarejo és al cervell de l'Operació Catalunya i l'expresident Mas, una de les víctimes de les clavegueres de l'Estat. A la conversa, l'excomissari assegura que Juan Ignacio Zoido va ordenar les càrregues policials contra els votants de l'1 d'octubre i diu que ell sabia on eren les urnes.
I a Múrcia hi ha 13 morts i 5 desapareguts per l'incendi a un complex de discoteques.
La gran majoria de cadàvers no s'han pogut identificar i s'haurà de recórrer les proves d'ADN. Les flames van començar cap a les 6 del matí de diumenge per causa que no es coneixen i es van propagar de manera molt ràpida pels conductes de l'aire.
I els Mossos continuen investigant els aldarulls del cap de setmana a Molins de Rei, al Baix Llobregat.
Un grup de joves va provocar greus destrosses al carrer amb contenidors cremats, vidres trencats i saquejos a botigues. De moment no hi ha detinguts i l'Ajuntament reclama mesures urgents al govern perquè no es repeteixi.
I l'independentisme torna a sortir al carrer per reivindicar el referèndum.
6 anys després de l'1 d'octubre, Pere Aragonès insistia que no n'hi ha prou amb una amnistia i exigia també l'autodeterminació, mentre que Carles Puigdemont evitava parlar de referèndum i apostava per aprofitar el moment polític.
L'ex-president institucional del Barça, Carles Vilarrubí, critica el poder que els jugadors tenien durant el mandat de Josep Maria Bartomeu.
Ho diu arran de la decisió de jugar el partit contra les Palmes a porta tancada l'1 d'octubre del 2017. Ho ha explicat el Tu diràs de RAC1. Diu que malgrat les amenaces de Javier Tebas, el club havia decidit plantar-se, però quan Bartomeu va baixar a comunicar-ho al vestidor, va canviar d'opinió.
I Felip VI comença aquest matí una nova ronda de consultes per designar un altre candidat a la investidura.
Ningú dubta que serà Pedro Sánchez, que ja comença a estructurar el seu hipotètic govern. Segons el periòdico, Sumar perdria un ministeri, segurament el d'Igualtat, que passaria a ser socialista. Els de Yolanda Díaz es quedarien amb treball, drets socials, sanitat i habitatge, que podria ser Parada Colau.
I els alumnes del Col·legi Major, Elias Aúja, a Madrid, no han rebut cap curs sobre igualtat de gènere.
Això quan fa un any dels polèmics càntics masclistes a les noies del Col·legi del Davant. El País explica que, tot i que ho van dir públicament, el centre no ha fet cap conferència sobre el tema i, de fet, alguns dels alumnes ja n'han marxat.
Augmenta la detecció de malalties de transmissió sexual a Catalunya.
Segons Decimal La Vanguardia, els diagnòstics de gonorrea van créixer un 52% entre el 2021 i el 2022 i també han augmentat els casos de clamídia i de sífilis. La majoria afecten homes que tenen sexe amb altres homes, però també comencen a estendre's entre les dones.
I a la resta dels esports, Porto no té res greu i assegura que està bé després de l'entrada desproporcionada de Nacho.
El futbolista del Girona ha assegurat que està bé i tot fa pensar que només té un cop fort. A tot estirar una petita lesió al glut i el Girona tanca la 8a jornada de tercer a un punt del Barça i a 2 del Madrid. A segona, l'Espanyol tanca la 8a jornada rebent el Racing de Ferrol a les 9 del vespre en directe a RAC+1. El Barça de bàsquet perd de 7 contra el Real Madrid i Europa recupera la Ryder Cup de golf després de guanyar de 5 punts als Estats Units.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
La setmana comença amb un ambient especialment suau.
Sí, després d'un diumenge de rècord amb temperatures molt altes per un mes d'octubre, avui comencem el dia amb suavitat, fins i tot amb temperatures per sobre dels 20 graus a les comarques del sud. També hi ha alguns núvols, sobretot a les comarques de Tarragona, i s'han format algunes boires en punts de l'interior i del prelitoral. Tot i això, a mesura que avanci el dia, s'acabarà imposant el sol a tot arreu i les temperatures tornaran a ser altes al centre del dia, però avui sembla que sense rècords perquè es quedaran un parell de graus més frenades que ahir. Màximes aquest migdia de 27 a 32 graus.
I ja que hi som, quines temperatures tenim a aquesta hora?
Doncs ara mateix 23 graus al Dover, 14 graus a Vic, 18 graus a Cervera, 14 a Girona, 17 graus a Lleida, 20 a Tarragona i temperatures de 19 a 22 graus a la ciutat de Barcelona.
Pel que fa a les carreteres i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat del dia.
Arriba el nou espectacle de Té de Teatre, La dona fantasma. Quatre mestres esbojarrades i un fantasma que té coses a dir. La dona fantasma al Teatre Romea.
En aquest teatre hi ha un fantasma.
Què? Un fantasma?
Sí, una dona. La dona fantasma.
Venda d'entrades al teatreromea.cat i promentrada.com.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la 33a festa de l'anxova.
L'1 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantada de veneres amb voreig de mar.
A més, del 29 de setembre al 8 d'octubre, la ruta de l'etapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala? L'anxova.
Discovery Channel presenta Space Discovery, l'exposició mundial sobre la carrera espacial per primera vegada a Barcelona. Descobreix i aprèn sobre el viatge de l'home a l'espai amb una àmplia col·lecció de peces originals, coets a mida real i el Cosmos Camp, on els més petits podran sentir-se com autèntics astronautes. Des del 28 de setembre a l'Espai Immersa de Barcelona. Entrades a spacediscovery.es.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Aquesta tardor, l'Atlàntida de Vic presenta una nova edició de Grans Concerts Vic, amb la violinista Amadine Beyer, l'aclamat guitarrista Milós, Azahar Ensemble, Tempus Trio i alguns dels millors pianistes catalans interpretant la integral per a piano de Montpou.
Si t'agrada la música clàssica, t'esperem a l'Atlàntida de Vic.
Jo quan em posava l'ordinador pensava, què em passarà avui, no? Fins que veu arribar a vosaltres i jo he tornat a néixer.
Portar la fibra a l'Àngela, aïllada de tot, inclús de companyies que volguessin fer-ho. És el que anomenem responsabilitat. O fer del teu aquí un aquí millor. Estabanell, per un aquí millor.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Romeu i Julieta de Gounod. Una òpera extraordinària i un autèntic cant a la vida i l'amor. Tres úniques funcions a la Faràndula de Sabadell, el 18, 20 i 22 d'octubre, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Apassiona't amb Romeu i Julieta, la història universal d'un amor impossible. Entrades a operacatalunya.cat.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama. Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. El Teatre Poliorama.
Tercera temporada al Teatre Poliorama. Tots els dilluns i dimarts del mes d'octubre.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest octubre amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del musical The Producers d'Àngel Llàcer i Manu Guix al Teatre Tívoli, de l'experiència immersiva Tutankamon a l'Ideal Barcelona i de l'emblemàtic espectacle Alegria del Cirque du Soleil. Entrada ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone, Yopro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El món a RAC 1.
6 i 37, avui és el dia. A partir de les 9 del matí, José Manuel Villarejo i Artur Mas cara a cara al món a RAC 1. Són dos dels grans protagonistes de l'operació Catalunya, orquestrada des del Ministeri de l'Interior, governat aleshores pel PP, per lluitar contra l'independentisme. Una guerra bruta de les clavegueres de l'Estat que va esquitxar i empastifar diversos polítics catalans, i també l'expresident Mas en va ser un d'ells.
Este es un encuentro entre el verdugo y la víctima.
No, por favor, yo ya le he explicado que yo no soy nada verdugo.
¿Algo? No.
Pero yo, un observador.
Víctima i botxí, així ho definia Artur Mas en l'encaixada de mans inicial. L'excomissari de la policia espanyola, imputat en diverses causes obertes a l'Audiència Nacional, la majoria per espionatge i condemnatge per algunes d'altres, va ser el cervell de l'Operació Catalunya, qui va seguir les instruccions que li arribaven des del Ministeri de l'Interior. En aquesta conversa, que es va enregistrar dijous passat en un hotel de Barcelona, Villarejo també parla 6 anys després del referèndum de l'1 d'octubre.
L'excomissari de la policia espanyola diu clarament qui va ordenar les càrregues policials contra els votants, que llavors era el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido.
el director del DAO, Tino Villabona, había sido el comisario general de Seguridad Ciudadana. Era un hombre muy dado a reprender las manifestaciones, de tal.
Por tanto, la orden de cargar a la policía la da...
El ministro, sin duda.
Recordem que al judici del procés, Zoido va declarar com a testimoni i ni ell ni cap altre membre del govern espanyol van reconèixer haver donat l'ordre de carregar contra els ciutadans. De fet, van dir que la responsabilitat de tot plegat va ser dels comandaments policials.
En aquesta conversa que avui emetrem, Villarejo també explica com es veia el referèndum des de la Moncloa i, segons diu, tant ell com el CNI sabien on eren les urnes. Tot plegat en un cara a cara en què també escala la tensió entre Mas i Villarejo en moments com aquest.
¿Eran conscientes que estaban ustedes incurriendo en actos delictivos?
Los que estaban empezando a plantear la posibilidad de incurrir en actos delictivos eran ustedes.
¿Convocar unas elecciones de acuerdo con el ordenamiento legal es un acto delictivo?
Antes de eso había una serie de actuaciones que se habían detectado.
¿Como cuáles?
Pues,
¿una manifestación?
La preparación de un CNI, de un servicio de inteligencia catalán.
Tot i la tensió entre els dos, Mas va aconseguir arrencar revelacions inèdites a Villarejo, com ara noms conegudíssims a Catalunya que haurien ajudat l'excomissari donant-li informació. Aquest és tan sols un avançament i la conversa sencera la podreu escoltar a partir de les 9 i també la podreu veure al web i les xarxes socials de RAC1. Vint minuts per arribar al punt de les 7 del matí. El balanç de l'incendi al complex de discoteques de Múrcia d'ahir ja és de 13 morts. A més, es continuen buscant també 5 persones més que estan desaparegudes i una vintena van quedar ferides lleus, sobretot per inhalació de fum. És el foc més mortífer dels últims 30 anys a l'estat espanyol. De fet, bona part dels cadàvers no s'han pogut identificar i s'haurà ara de recórrer a les proves d'ADN. Això mentre els agents continuen buscant els cossos sota la runa. Les flames van començar cap a les 6 del matí per causes que encara no es coneixen i es van propagar de manera molt ràpida a través dels conductes de l'aire condicionat. De les 3 discoteques del complex, n'hi ha dues, de fet, que han quedat totalment destruïdes. Enviat especial de RAC1 a Múrcia, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia, no hi ha explicació per res. De cop va començar a aparèixer foc i molt fum a través dels conductes d'aire condicionat que comparteixen com a mínim dues de les tres discoteques. La gran majoria de víctimes eren a la sala Fonda, una discoteca de dues plantes. En qüestió de segons es van acremant tot. Els clients que quedaven, que n'eren molts, van sortir com van poder. Aquests dos nois hi eren, es diuen Walter i Juan Carlos.
Que para tomar la escalera y bajar rápidamente estaba lejísimo. Y para poder llegar a la escalera era por en medio donde fue el incendio. Entonces que estaba bloqueada la salida.
Me ahogué en el conducto, el conductor del aire acondicionado. De la Fonda es que empezó a salir el fuego y el humo negro.
En Walter és cosí i nebot de dues de les víctimes. El seu cosí és qui havia reservat un espai privat pel seu 30è aniversari en aquesta discoteca. L'altre és un amic. Tots dos van anar cap a casa seva pensant que es trobarien la resta de la família, però no va ser així.
Això a Múrcia, mentrestant a Catalunya, els Mossos d'Esquadra investiguen els aldarulls que hi va haver la matinada de dissabte a diumenge a Molins de Rei, al Baix Llobregat.
Un grup de joves va provocar greus destrosses al carrer, amb contenidors cremats, saquejos a botigues de telefonia mòbil i vidres d'un concessionari trencats. De moment, la policia no ha fet cap detenció. L'Ajuntament de Molins de Rei ha condemnat el vandalisme i l'ha desvinculat completament dels actes festius. A més, l'alcalde pica el crostó a la Generalitat i reclama mesures urgents per garantir la seguretat durant les festes majors.
6:42, Felip VI comença aquest matí una nova ronda de consultes amb els representants dels grups parlamentaris per designar un altre candidat a la investidura. Ningú dubta que l'escollit serà Pedro Sánchez. El PSOE és optimista i dona per fet que el seu debat d'investidura no serà un fracàs, com va passar amb el d'Alberto Núñez Feijóo. Tot i això, l'independentisme insisteix que no hi ha prou amb una amnistia i demana que posi el comptador a zero i exigeix també als socialistes que obrin el meló del referèndum. Ahir, a la celebració del 6è aniversari de l'1 d'octubre, es va convertir en un clam per reivindicar el llegat de la consulta i també exigir passos importants al govern espanyol. Agustí.
Sí, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, insistia que no n'hi ha prou amb una amnistia que posi el comptador a zero i exigia al PSOE que obri també el meló del referèndum. Unes paraules que contrasten amb les de Carles Puigdemont, que va evitar parlar directament d'autodeterminació i es va limitar a dir que cal aprofitar el moment polític.
L'amnistia per si sola no resol el conflicte. L'autodeterminació, el referèndum, es situa al centre de la resolució del conflicte.
Hem de fer aquelles feines que ens queden pendents, sense perdre els nostres punts cardinals. Avui les coses han començat a canviar. No prou, ni de bon tros. però sí en la bona direcció.
Puigdemont, però, sí que va fer una crida a la unitat a reagrupar forces, diu, per ser tan efectius com sigui possible.
Ho va dir des de l'acte a Plaça Catalunya, que va reunir representants de tots els partits independentistes. A primera fila, de fet, hi havia líders d'Esquerra, Junts i també la CUP. Els discursos, però, van tornar a evidenciar les diferències estratègiques dins el moviment. Des de la Plaça Catalunya ho va seguir el Cesc Giró.
Carles Puigdemont no en va dir ni piu, però l'amnistia i l'autodeterminació van marcar la resta de discursos de l'acte. El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, va reivindicar, entre xiulets del públic, la importància de posar el comptador zero.
Lluitem per l'amnistia, per forçar l'Estat a afrontar democràticament el conflicte polític, amb el dret d'autodeterminació al centre.
En canvi, la presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, alertava que una amnistia pot blanquejar l'Estat. Diu que el que han de fer els partits és tirar pel dret i declarar la independència o convocar eleccions.
En diuen amnistia, que ho volen fer per estalviar-se una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans que està per venir. Si el Congreso aprova la llei d'amnistia, el mateix dia el Parlament de Catalunya ha de ressonar la paraula independència d'aquest país. I si no ho saben fer, que convoquin eleccions.
Tot plegat davant d'unes 4.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, amb estelades i pancartes reivindicant la vigència de l'1 d'octubre.
I una altra de les imatges d'aquell 1 d'octubre del 2017 va ser el partit que el Barça va jugar a porta tancada davant les Palmes en contra de l'opinió del que volia fer el club blaugrana. Doncs bé, ahir Carles Vilarrubí, exvicepresident institucional del Barça i que va dimitir del seu càrrec abans que comencés aquell partit, criticava des del Tu diràs de RAC1 que els jugadors blaugrana tinguessin tant poder durant el mandat de Josep Maria Bartomeu.
Sí, segons Vilarrubí, el vestidor va decidir jugar aquell polèmic partit en contra del que havia acordat per unanimitat la junta directiva unes hores abans.
El que es decideix a la llotja no pot canviar el vestidor. Em costa imaginar altres clubs o altres presidents del Barça que prenguin una decisió a la llotja i la canvien al vestidor. En el món real hi ha una jerarquia que no és una jerarquia autoritària, és una jerarquia lògica. És que la junta directiva pren una decisió i allò tota la maquinària l'ha d'assumir.
Vilarrubí va explicar que l'antic director de comunicació Toni Ruiz havia redactat ja el comunicat per anunciar la decisió del club de suspendre el partit en contra també de la voluntat de Javier Tebas, el president de la Lliga, que havia amenaçat el Barça en restar-li 6 punts si es negaven a jugar aquell partit, però que tot va canviar quan Josep Maria Bartomeu va baixar el vestidor per comunicar-ho. El president aleshores va canviar d'opinió, motiu pel qual Carles Vilarrubí va presentar la seva dimissió.
Sigui com sigui, l'aniversari de l'1 d'octubre va tenir com a teló de fons la investidura de Pedro Sánchez, i tot i que el pacte encara no està tancat, Soe i Sumar ja comencen ara a dibuixar les línies mestres del seu hipotètic govern. Segons explica avui el periòdico, la coalició encapçalada per Yolanda Díaz perdria un ministeri respecte als que té a dia d'avui Unides Podem, segons el repartiment que estaria fent el govern espanyol de ministeris. I és probable que el que perdi sigui exactament el d'Igualtat, Agustí.
Sí, per tant, Irene Montero no repetirà com a ministra, tot i les pressions de Podem, i el PSOE vol recuperar la cartera després de la polèmica amb la llei del només sí és sí. Tot i això, Sumar mantindria tant els ministeris de Treball, amb la mateixa Díaz al capdavant, com el de Drets Socials, també el de Sanitat, i el d'Habitatge, que podria liderar Ada Colau, com ja us vam dir al Monarraco.
Ah, tot això sembla que cada cop és més lluny, el fantasma de la repetició electoral. Ara bé, segons una enquesta del Mundo, si les negociacions del PSOE no arribessin a bon port i s'hagués de tornar a passar per les urnes, el tauler polític quedaria del tot bloquejat. El sondeig, que el diari encarregat a l'empresa Sigma 2, preveu un empat tècnic a 175 escons dels dos blocs.
El PP guanyaria les eleccions amb 147 cadires i ampliaria la seva distància respecte al PSOE, que baixaria fins les 118. La pujada popular es deuria en part a la caiguda de Vox, que passarien de 33 a 26 diputats, mentre que Sumar en guanyaria un fins als 32. Pel que fa als partits independentistes, els republicans mantindrien els 7 escons, mentre que els de Puigdemont en perdien un i es quedarien amb 6.
6:48, un any després dels polèmics crits, els alumnes del Col·legi Major Elías Aúja, a Madrid, no han rebut cap curs sobre igualtat de gènere. Era un dels càstigs que se'ls va imposar, ho recordareu, pels càntics masclistes que feien des de les finestres dirigits a les noies del Col·legi Major Femení que hi havia davant.
Puta!
Després d'aquesta espècie de ritual, la direcció va decidir expulsar el noi que portava la veu cantant i va anunciar que obligaria la resta a participar en conferències sobre igualtat. Doncs bé, segons explica El País, el noi només el van expulsar de manera temporal, no per sempre, com havia dit l'escola, i la part dels alumnes més grans ja han marxat del centre sense haver fet cap tipus de curs.
Segons explica el diari, la idea era que participessin en un dels tallers de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Complutense, però finalment això no va passar. L'únic que s'ha fet des de la direcció és reprovar l'actitud dels nois. En els propers mesos està previst que l'Elias Aujas s'hi facin algunes xerrades, però el Col·legi Major les ha demanat a dos professors de la Universitat Francisco de Vitoria, que està vinculada a la Congregació Religiosa dels Legionaris de Crist.
I un últim apunt, perquè augmenten les malalties de transmissió sexual a Catalunya. Segons llegim a La Vanguardia, els diagnòstics de gonorrea van créixer un 52% el 2021 i entre el 2021 i el 2022, i també han crescut els casos de clamídia i de sífilis.
Tot i que la majoria d'aquestes infeccions afecten homes que tenen sexe amb altres homes, també han començat a estendre's entre els homes heterosexuals i sobretot entre les dones, que fins ara no solien contagiar-se tant. En el cas de la gonorrea, a Catalunya l'any passat es van detectar pràcticament 9.400 casos de la malaltia. Ara bé, tot i que és la malaltia que creix més ràpid, la més comuna encara és la clamídia. El 2022 se'n van registrar unes 2.500 infeccions.
6:50. I ara la resta dels esports.
Audi Center Barcelona Sud, Autocenter Barcelona, Barnavagen, Catalunya Motor i Catalunya Wagen, els concessionaris que bateguen molt a prop teu, t'ofereixen aquest espai.
Perquè Pedrol, l'Atlètic de Madrid, va acabar guanyant 3-2 al Cádiz, tot i començar perdent 0-2 al Metropolitano. Ara els de Simeone són quarts a 3 punts del Girona, que acabarà la 8a jornada tercer, després de perdre, recordem-ho, dissabte 0-3 contra el Real Madrid.
Sí, d'aquest partit una de les imatges va ser l'entrada criminal de Nacho al jugador del Girona a Porto. Doncs bé, ahir Porto va tranquil·litzar tothom escrivint a Twitter que estava bé després d'aquella entrada. Tot fa pensar que només té un cop fort, malgrat que la Cera apunta que podria tenir fins i tot una lesió al gluti, i també la Cera afegeix que Florentino Pérez el va trucar personalment per demanar-li disculpes. Ahir també es van jugar 3 partits més: Betis 3, València 0, Alavés 0, Osasuna 2 i Almeria 3, Granada 3. El líder és el Real Madrid amb 21 punts, un més que el Barça i 2 més que el Girona.
Què més tenim?
Que a segona avui l'Espanyol tanca la 8a jornada, rebent el Racing de Ferrol a les 9 del vespre en directe a RAC+1. Qui el vulgui veure per la tele el fan a la Liga TV Hypermotion. A Movistar, per cert, tindreu l'opció d'àudio de RAC1. I això al matí, que Alexia Putellas, Irene Paredes i la portera del Real Madrid, Missa Rodríguez, declararan a les 10 del matí pel cas Luis Rubiales. Ho faran com a testimonis. Tant Alexia com Paredes van jugar uns minuts ahir en la victòria 1-2 del Barça al camp de l'Sporting de Huelva, mentre que el Llevant Les Planes també va guanyar 2-1 a casa contra l'Atlètic de Bilbao.
I fora del futbol, el Barça de bàsquet va perdre de 7 a la pista del Real Madrid en la tercera jornada de Lliga. Enviat especial de RAC1 a Madrid, Dani Aguilar, bon dia.
Bon dia, i el millor al resultat, perquè aquests 7 punts de marge final no reflecteixen la diferència que es va veure sobre el parquet del Wizzing Center. El Madrid va guanyar quan va voler, i quan va tenir una renda suficient va aixecar el peu de l'accelerador. Arrenquem, per tant, la setmana del debut a l'Eurolliga i les sensacions al Barça són preocupants. Darío Brizuela, un dels pocs que es va salvar, 14 punts, ho tenia clar quan RAC1 li preguntava què calia millorar.
Un poco en todo, en comunicación, en defensa, en ataque, en entendernos mejor. La voluntad de hacerlo bien está ahí, y es lo primero y es lo más importante. Y lo que nos falta es acumular entrenamientos, acumular partidos, minutos jugando bien, minutos jugando mal para aprender de ellos, y eso no se consigue en 3 partidos.
I a més, el Madrid sense Edi Tavares urgeix una millora, i això sí, quin millor escenari que en l'estrena europea dijous al Palau contra l'Efes.
I a diferència del Barça, la jornada va ser rodona per la resta de catalans.
El Manresa va guanyar de 4 a la pista del Breogán a la pròrroga, mentre que el Joventut va guanyar de 14 al Gran Canària, i el Bàsquet Girona es va imposar d'11 al Granada. Els de Salvacamps continuen co-líders amb 3 victòries en 3 partits empatats amb el Real Madrid i Luka Murcia. I en golf, Europa ha guanyat la Ryder Cup després d'imposar-se de 5 punts als Estats Units.
Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Una pausa i de seguida tornem.
Tenir un petit negoci no significa comunicar-se per correu. Significa donar-te a conèixer a través d'internet. A Orange Empreses t'ajudem a crear la teva pàgina web professional i millorar el teu posicionament a internet per augmentar la teva visibilitat i aconseguir nous clients. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Bienvenido al Queen of the Estamos jubilados y tenemos carrete para rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con vamos a darlo todo.
Cada moment té el seu creuer. Deixa't assessorar. Reserva ara per 50 euros sense despeses de cancel·lació i aconsegueix fins a 500 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions. Creuer Fantàstic 2024 de Viatges al Corte Inglés.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Soc de Legalitas perquè em surt a compte. Com quan van aconseguir que m'indemnitzessin per la reforma defectuosa de la casa que tinc a la platja. O quan van aconseguir que el taller del cotxe em tornés 900 euros per una mala reparació.
Fes-te de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Bon dia. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
50.210. 5-0-2-1-0. De la sèrie 15-0-1-5.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un soldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
5 minuts per arribar al punt de les 7 del matí. I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, el teletreballador.
El despertador sona 5 minuts abans i avui no caldrà dutxar-se. De fet, ni s'ho qüestiona. La higiene, creu, és un acte d'educació vers els altres. Gaudeix estant a casa, esmorza qualsevol cosa amb un cafè, intenta no posar la càmera, va amb pantalons curts i aleshores comença la pantomima de sempre. Després de la pandèmia van exigir a l'oficina un parell de dies de teletreball. Però el nostre protagonista, pel bé de la ficció o per algun obscur motiu que és millor imaginar-se, va poder treballar 4 dies a la setmana. Es va plantejar anar a viure a la muntanya o a la platja, però és massa gandul per buscar un lloc i fer números. Així van passant els mesos amb una producció discreta, però que no aixeca sospites. El dia de la setmana que hi va es fa notar, reunions i molta feina, es bufega, però quan arriba el bon temps i després de tantes hores tot sol, encara que ningú no ho digui, enyora tornar a l'oficina, perquè millor detestar els companys de feina que arribar a la conclusió tot sol, davant del mirall, que ets tu el detestable.
Sí, sí, 57. Escoltem ara la recomanació que ens fa G. Marrero per aquest dilluns.
Para empezar la semana de buen humor, propongo una película, Flora y su hijo Max, donde cine y música se mezclan para contar la historia de una mujer, una madre soltera que trabaja de lo que puede y que no sabe cómo lidiar con su problemático chaval. La maternidad, las relaciones afectivas entre madre e hijo tratadas desde otro lugar distinto al habitual y que, sin embargo, también pueden ser bonitas, conmovedoras y satisfactorias. El director y guionista John Carney, el de Once y Begin Again, demuestra una vez más que una película pequeña, sin ínfulas, puede llegar directa a las emociones y que la música tiene el poder de conectarnos a ellas. No se pierdan, por favor, el momento de Joni Mitchell. Recomendada para toda la familia. Es un buen rato. Garantizo que acabarán con una sonrisa. Flora y su hijo Max está en Apple TV.
I ara anem amb el diàleg.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Adrià, bon dia. Doncs mira, comencem recuperant l'actuació sorpresa que la Mònica Hernández va fer a l'Ull de Poll interpretant una cançó de Julieta.
Em quedaré amb una frase del Pere Mas, però és que abans, Basté, jo volia començar avui cantant perquè et volia fer de Julieta. Clar que t'hem trobat a faltar
quan estava Julieta al teu quarto.
No tornis a marxar a Madrid.
Vull anar a recollir-me amb la moto.
Els xurros de Casa Manolo.
Que t'he trobat a faltar.
al final cadascú el tian amb els acudits i ara la Mònica doncs, potser ens sorprèn amb aquestes actuacions musicals, que també diria que és dels detiets aquesta cançó. M'agrada molt fer aquestes remescles, sí, 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 ho passo molt bé. Va, i anem amb el Guillem Estadella, el versió RAC1, que va interceptar pel carrer una dona amb problemes per recordar alguns noms sonats.
Des de que Jaume Collboni és alcalde de Barcelona, com ho esteu veient, això?
Agrada tota la festa.
Jaume Collboni, l'alcalde, saps?
Ai, ara és nuevo, no sé com se diu. Boni.
Collboni.
Collboni.
Boni. Jaume Collboni.
Jaume... Giovanni, que soy
muy mayor. L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
El nou Volvo XC60, ara el teu abast amb una quota de només 499 euros més IVA en 48 quotes i 40.000 de quilometratge. Oferta vàlida fins al 30 d'abril. Aportació inicial 5.900 euros IVA no inclòs. Disponible per a altres terminis i quilometratges. Operació subjecte a validació de riscos. Volvo Car Renting és un nom comercial utilitzat per Arval Service Lease. Volvo XC60. El futur ja és present. Xarxa Volvo de Catalunya.